De Girona.
Quin any va ser això?
Això va ser l'any 1970, per tant tinc 53 anys.
Entenc que ara viu a Girona.
Sí.
A quin barri?
He viscut alguns 10 anys a Barcelona, però ara he tornat, vaig poder tornar a Girona afortunadament.
A quin barri viu?
Visc a la frontera entre el barri de l'Eixample Mercadal, allà al costat de Plaça Catalunya.
Per tant, en aquest cas va viure a Barcelona, va néixer a Girona. Com va ser la infància de Núria Riquelme?
Va ser una infància molt, molt tranquil·la, sense grans sotracs, una família de l'Eixample, amb els meus dos germans, amb els meus pares, anava el doctor Masmitjà a l'escola, després vaig anar al Sobrequés, una cosa molt, molt tranquil·la i normal, sense grans històries.
Què va estudiar després?
Jo vaig decidir estudiar periodisme, bàsicament perquè tenia clar que jo era de lletres puríssimes, que volia fer alguna cosa vinculada a les lletres, a la paraula, a les humanitats. Ara potser triaria humanitats o alguna cosa així. I aleshores, doncs mira, per curiositat em vaig acabar fent periodisme, però tampoc és allò que diguis, jo des dels 7 anys ja estava amb un micròfon a la mà. No, no tinc aquesta història, però em vaig decantar el periodisme com una professió que em podia, no, obrir el món, no? I ahir que vam coincidir en l'acte del Ramon Besa a la Casa de Cultura la Setmana del Roule, i ho deia això, no? Ell tenia l'opció també de o ser pagès a casa seva o bé obrir-se al món a través del periodisme, i el periodisme li va semblar una bona fórmula. Doncs una mica això.
Entenc que va haver d'anar a estudiar a Barcelona.
Sí, vaig anar a estudiar a l'Autònoma, a Bellaterra, a periodisme a Bellaterra. Encara no hi havia ni... com és ara? Com és ara? Ara és... ciències, no sé què. Bueno.
Ah, bueno, sí, ciències informatives, no?
No, té un altre nom. És igual, vull dir que ja no és periodisme.
I què, com recorda aquella època d'estudiant d'universitat?
Mira, van ser 3 anys molt, clar, molt, molt interessants, la veritat. Suposo que per qualsevol persona de 18 anys, no? Quan arribes allà i barrejant persones, gent diversa, bé, és molt, molt divertit. A veure, jo tampoc era... He sigut sempre molt aplicada i molt bon estudiant i tampoc he fet grans farres, però bueno, alguna va caure. Sí, sí, estàvem en un pis d'estudiants, amb 3 amigues, vull dir, bé. Ja vaig tenir la meva dosi d'això.
Quin va ser el següent pas?
Mira, el següent pas va ser que no vaig acabar la carrera allà, sinó que jo ja tenia l'esperit de dir, ostres, està molt bé la carrera, però hi ha massa teoria pel meu gust, que és molt interessant, però jo vull una mica més de pràctica. I em va sorgir l'oportunitat, el típic, que treballes un estiu, vaig començar a treballar a Ràdio Olot, a fer unes pràctiques a l'estiu, i em van oferir de quedar-me. Aleshores vaig tenir el dilema de si continuar el quart allà o continuar a distància la carrera i ja començar a treballar. I en perspectiva, bé, em va portar unes coses, em va treure unes altres. Potser ara, amb els anys, hagués dit, no, doncs hagués acabat la carrera, potser després hagués fet un Erasmus. No, de seguida ja estava treballant i ja no he parat de treballar. És a dir, vaig començar a treballar a quart de carrera a Ràdio Olot, i després ja vaig començar a fer la meva trajectòria professional. Em vaig treure la quart i cinquè sense problemes, però a distància.
La ràdio és el mitjà que més li ha agradat?
Sí, sempre ho explico. Mai vaig tenir dubtes amb això. Sempre vaig preferir la ràdio més que la televisió o la premsa escrita. No em diguis per què, suposo que és per aquesta màgia que tots compartim, de la facilitat que té la ràdio per arribar a tot arreu i tot això. Doncs jo vaig tenir clar que volia fer ràdio. M'agrada molt la ràdio, l'escolto molt i m'agrada fer-la. M'agrada molt més que escriure una crònica al diari.
Em traia abans aquesta conferència i de Ramon Besa. En aquesta conferència precisament vam preguntar per aquest salt del periodisme a la política.
Sí,
I vaig dir, mira, en aquest cas com la Núria, com ha estat aquest pas?
Després vaig parlar amb la Rosa Gil, que és la persona que va fer la pregunta, i em va dir que ella volia preguntar sobre Carles Puigdemont, no? Que ha sigut una mica el cas més assenyalat que tenim. Però vaja, tenim uns quants exemples. Hi ha molts periodistes que s'han convertit en regidors o en diputats o el que sigui, no? Jo crec que és perquè potser de formació ja tenim una mirada, no? Molt, molt 360, ens interessen molts temes, tenim aquesta capacitat per connectar amb la gent, i al final són qualitats, habilitats, actituds de la vida que fan que siguin també vàlides quan els pots aplicar millorar doncs, el servei públic. No? I jo crec que és alguna cosa, en aquest sentit, si li vull donar alguna explicació. No? I almenys en el meu cas ha anat així.
Com a periodista, i segur que en té, perquè crec que tots en tenim, recorda alguna situació incòmoda algun problema, alguna anècdota que sempre expliqui a dir aquell cop em va passar això i home, ho vaig passar bueno, malament, entre cometes, o
sí,
ha estat una situació...
Sí, quan fas ràdio, ja saps que fas ràdio en directe, jo he fet programes molt llargs de ràdio en directe, passen moltíssimes coses, com que no se't presenten convidats, perquè es confonen de dia i aleshores has d'omplir allò, doncs mira, amb el que consideris, amb el que puguis, amb el que el teu equip tingui la creativitat per fer-ho, que se't pengen entrevistes gravades, o sigui, a veure, la diversitat és màxima, però una que sempre recordo és que un dia estàvem fent una tertúlia i així, i entrava algú per telèfon, no? Havíem de fer una entrevista a algú i tal, ja tenia la productora del directe, no? Ja l'havia, hola senyor tal, vale, el deixo punxat aquí a la taula, doncs perquè en res, en uns minuts el saludaran, no? I jo dic, bon dia, no sé, Jordi García, bon dia. Jordi García... Ai, perdona, nena, que és que ha anat al lavabo, que se li escapava el pipí. I jo, vale, perfecte. Vull dir.
Espectacular.
Coses d'aquestes, sí. Que dius...
A veure, una pregunta que fem a tots els convidats i convidades. Com descriuria a Núria Riquelme?
Ostres, no, aquesta no me l'he preparat
gaire. Ah, doncs mira,
gaire, no
virtuts, defectes, com es vendria?
A veure, com em vendria? A veure, jo crec que sóc una persona bastant empàtica, crec que sóc una persona bastant honesta i lleial, que per mi és important, i sóc bastant treballadora, molt treballadora, que això pots considerar una virtut o a vegades un defecte, perquè crec que un defecte que tinc és la hiperresponsabilitat, que a vegades és un motiu d'angoixes i de coses, i més quan entres en un ajuntament a treballar, que les coses no són tan fàcils com a vegades ens pensem des de fora. I també és un exercici interessant, però quan tens una hiperresponsabilitat pots acabar amb, no, amb una mica estressat, amb això diria. I també jo crec que un defecte que tinc és que xerro a vegades una mica massa. És un defecte que he anat corregint amb els anys, però que encara a vegades...
Bueno, això potser és una mica de formació professional, no? D'omplir l'antena.
Deu ser això.
A veure, què fa Núria Riquelme un dia que no té res a fer? És a dir, un dia que té l'agenda buida, que pot fer el que li vingui en gana.
Mira, a mi m'agrada molt trobar-me amb família o amics. Muntar ara és una època fantàstica perquè cada cap de setmana tens alguna calçotada que et conviden, si pots ser allà amb un hort i tots amb les mans brutes, perfecte. Coses d'aquestes a mi m'encanten. Plans improvisats, doncs fem això i enviar un WhatsApp, va, qui s'apunta aquí o allà, això m'encanta. Improvisar m'agrada molt i sempre té a veure amb la socialització, bàsicament. Ara també em pot venir de gust una setmana que estic molt cansada, el somni és apalancar-me al sofà i continuar veient la sèrie de torn que haig de veure amb minidosis.
A veure, en aquest cas parlant de sèries o d'aficions, què li agrada a Núria Riquelme a nivell musical, a nivell de sèries, de pel·lícules, una mica, quin és el seu repertori, què li agrada, quines temàtiques, en aquest cas a Núria Riquelme?
M'agraden molt coses molt diverses, val? Sí que és veritat que, clar, quan tens poc temps... acabes limitant una mica. I amb el tema, per exemple, de sèries, que ara és... Ara, mira, fa molts mesos que no veig una pel·lícula, això s'ha de dir. M'agrada molt llegir, moltíssim, però realment ara em costa, entre les moltes coses que s'han de llegir en la teva tasca de regidor, a vegades costa d'encaixar-hi una mica, però sí que en èpoques amb caps de setmana o així sí que m'agrada molt llegir. Últimament he llegit, per exemple, l'última novel·la de Francesc Serés, que em va agradar molt, que està ambientada a la Garrotxa i que em va encantar, perquè com que jo tinc molt bons records vinculats a Olot i a la Garrotxa dels meus 2 anys que hi vaig passar, em va encantar. I ara estic llegint un llibre de la Marta Oriols, que és La possibilitat de dir-ne a casa, que també em va agradar molt, que és una corresponsal al Líban, que torna després de molts anys vivint fora, i el contrast quan torna aquí a Catalunya i tot això, m'està agradant molt. Estic mirant The Crown, una sèrie que no hagués dit mai a la vida que em podria agradar, perquè no m'interessa la monarquia britànica, cap monarquia, de fet, i la veritat és que vaig enganxar un capítol en plan, va, me fa mandra triar, perquè em puc estar una hora triant. I m'ha enganxat moltíssim.
Ha sortit l'última temporada, ja.
M'ho han dit, però jo encara vaig per la quarta.
Ah, home, encara...
Va, vaig a poc a poc. Però m'agraden molt, les que m'han agradat més els últims anys són tipus Borgen, House of Cards, tot això, el Mare of Easttown aquesta...
Sí, sí, sí.
el Big Little Lies, tot aquest rotllo m'agraden. No m'agraden això del Joc de Trons i totes aquestes... No.
Home, doncs Joc de Trons
no
té... És veritat que està ambientada en un món així de ciència-ficció, però té moltes trames semblants a d'aquestes desconspiracions.
No em crida, però vaja, potser em passarà com amb The Crown, que tampoc em cridava i ara estic ben enganxada.
Sí, sí. A nivell musical, té temps d'escoltar música?
Sí, la música realment és una cosa que, juntament amb la ràdio, no em permet fer altres coses mentre escolto música. I ara estic amb... Sempre m'han agradat, però ara estic molt en fase cantautors catalans, Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz, que m'encanta. L'altre dia vaig comprar entrades pel concert que farà a l'Ítaca, allà a la platja de Calella. Tinc moltes ganes de... M'encanta, l'he vista moltes vegades i m'agrada molt. M'agrada molt tot aquest rotllo, però vaja, soc molt, molt eclèctica també, Vull dir que puc escoltar coses molt diverses. Quan tens un fill de 12 anys, a més, també t'obre a mons i a músiques que no...
Aquests mons estan bé? O...
Bé, jo me vaig preocupar molt, quan jo amb la meva parella, de fer una mica d'educació musical al nano de petit, perquè, clar, evidentment, si el deixes a lliure, doncs ja sabem què acaben escoltant aquests nanos joves d'ara, no? I, per tant, ens vam preocupar molt de fer-li un bagatge, de fer-li una cultura musical, de que sàpiga distingir una mica, i, evidentment, que de tant en tant escoltar un reggaeton, però bé, ja té un cert criteri sobre, bé, un reggaeton un dia per fer la gràcia, però la seva base musical, crec que amb això estic contenta d'haver-ho fet. I és una cosa que recomano a la gent quan tingui un fill, doncs intentar també fer aquesta... Al final l'has de fer una mica, no?
M'ha dit que no recorda l'última pel·lícula o si més no, que fa molt que no en veu una.
Fa molt que no
recorda quina era l'última?
No, és que no ho recordo. Ahir
o
vaig
si més no, una que en digui de preferida, això sí. Alguna pel·lícula que digui, home, aquesta... Jo sempre dic que una pel·lícula preferida és molt difícil tenir-ne, perquè hi ha diferents moviments, temàtiques, però si no, si en recorda alguna, si en vol dir alguna, un top 3... Pues...
Ostres, ara m'has deixat morta, aquesta no me l'havia preparat, I no... Ostres, pel·lícules que m'hagin agradat, és que n'hi ha tantes que no sabria quina dir-te. És molt trist, això.
Amb què no pot sortir de casa? És a dir, amb què, si surt i s'ho deixa, ha de tornar?
Home, tothom deu dir el mateix, no?
Tothom diu el mòbil. Tothom diu el mòbil, normalment. Però hi ha gent, per exemple, que ha dit les ulleres. Perquè, clar, tampoc, si no,
correcte,
no s'hi veu.
Jo podria ser això. Els bàsics són mòbil, ulleres i claus, però, esclar...
També és difícil que si t'has deixat les claus,
puguis
potser
tornar.
No pots
dir. Això està clar. Per això no he dit. El primer que se m'ha acudit són les claus, però, esclar, malament.
És gaire dependent del mòbil?
Jo crec que més del que m'agradaria, perquè a més ara el nivell d'activitat és molt alt i a vegades són coses urgents i sí, jo crec que sí.
I més enllà de la feina, a nivell de xarxes, d'estar connectat
estic
també amb les
xarxes,
persones...
Estic a xarxes, sí que m'agrada més Instagram que Twitter, que no m'agrada gens i no el treballo gens, i soc perquè diuen que s'hi ha de ser, no sé, això que diuen que s'hi ha de ser, que no sé ben bé qui ho diu, però Instagram sí que m'agrada perquè em permet estar al dia de la gent del meu entorn o excompanys de la facultat que no sé què fan i ens hem retrobat a Instagram i això m'agrada. Saber què fan i a vegades t'envies missatgets, això m'agrada.
Ha viatjat gaire, Núria Riquelme?
Menys del que m'agradaria, perquè ja et dic jo que vaig començar a treballar molt aviat i sí que, bé, he fet alguns viatges, però...
En té algun dependent? Allò que digui... Home,
m'agradaria fer un viatge sense termini, sense allò que dius, no? Va, un any sabàtic i anar a voltar, jo què sé, doncs Àfrica o Àsia o Amèrica del Nord, no? No sé. Algun viatge així com especial o un viatge a les illes gregues de 2 mesos, no? Això sí que m'agradaria fer-ho. Però vaja, no tinc allò... Hi ha gent que vull anar al Japó i no pararé tota la meva vida per anar al Japó. No, m'encantaria anar al Japó, però si representa fer 20 hores d'avió... Doncs potser ja no m'agrada volar. No,
no
m'agrada. És una cosa que no m'agrada.
Ja per tenim tant, una cosa en comú.
Sí, jo el primer... Ah, sí?
Sí.
Doncs ja està. El primer que em diuen, ah, anem aquí. A veure, quantes hores són? És la meva primera pregunta. Puc superar-ne 4, 5, més enllà d'això? Em costa. Però, jo crec que podré anar a Nova York, crec que tinc l'esperança de poder anar a Nova York no, en els pròxims anys, per exemple, que són 7-8, però, uf, més ja...
Què li fa por de volar? No sé si són les turbulències, el fet de pujar, de baixar, perquè jo és especialment el pujar aquella sensació de buit aquí a l'estómac i les turbulències també, la veritat que no em fa gaire gràcia.
Més o menys el mateix, suposo. Suposo que som gent que no ens agraden les sacsejades. No et deuen agradar les muntanyes russes...
Ni veus, això no em fa tanta
això
cosa.
Això no et fa tanta cosa.
No, és el volar, el saber la possibilitat, que ja sé que és remota, però que allò no pugi.
Els sorollets, tot
correcte,
això.
Correcte, correcte. Qualsevol cosa que em pugui fer pensar que allò no anirà bé...
Doncs el mateix, exactament el mateix.
A nivell gastronòmic, a Núria Riquelme, li agrada cuinar, li agrada més menjar, què li agrada fer, què li agrada menjar?
M'agrada més menjar, però molt més que cuinar. Tinc una mare que cuina molt bé, a casa hem estat molt ben acostumats. De fet, hi ha plats que no els podem demanar a fora, no? Perquè sabem que fracassarem i, per tant, ja ens estalviem de demanar-los, les especialitats de la mare, no? Com si diguéssim. I, per tant, no hem tingut mai la necessitat de cuinar i a mi tampoc m'ha agradat, perquè hi ha molta gent, jo crec que prefereixo anar a veure una pel·lícula o llegir un llibre abans de passar-me 2 hores a la cuina. Ara, quan cuino, perquè és la necessitat, com que ens agrada menjar, doncs em surt bé. Les coses que faig, que són no gaires, però em surten bé. Em surt molt bé la truita de patates i m'encanta la truita de patates.
Suposo que amb ceba.
Sí, amb ceba, sempre.
D'acord.
Però també hi ha molt de militant de sense ceba. No, jo sempre amb ceba.
I menjar també li agrada molt la truita o quin seria
menjar
el plat
també
preferit?
No, és que el meu plat preferit és la truita. I per tant he desenvolupat una tècnica que crec ja que em queda millor que la de la meva mare. I això ja és difícil, eh?
Girona o Barcelona?
A veure, jo Girona. Per això he tornat a Girona i vaig tenir clar que podia haver muntat la meva família a Barcelona i vam decidir canviar d'estratègia i instal·lar-nos quan vam tenir en Pau, el meu fill, doncs venia a Girona a viure. Jo no em veia a Barcelona creant la meva família. M'agrada molt més Girona. Ara m'encanta anar a Barcelona. O sigui, ja quan fa unes quantes setmanes que no hi vaig, hi haig d'anar perquè el que m'ofereix també m'agrada molt.
I vaig
viure 10 anys molt bé.
Com es mou per Girona? És a dir, a nivell de mobilitat, com es desplaça?
Normalment intento anar a peu. Val? Si és una mica massa lluny i no tinc gaire temps, vaig amb el bus. I en última instància vaig amb el cotxe si sé que podré aparcar mínimament bé.
Cosa complicada,
però clar, com que a vegades és perquè vas lluny, no? Doncs...
És gaire esportiva, Núria Riquelme?
No gaire. Mai m'ha agradat gaire fer esport. Sé que és molt necessari i he optat per disciplines tipus pilates, iogues, també camino bastant. Vaig nedar molt en la meva època de joventut per un problema d'esquena i també és una cosa que puc fer sense problemes, però no... No, res més enllà d'això. M'agrada molt veure futbol i m'agrada molt veure tennis a la televisió o en directe. Tennis encara no he pogut anar a veure un Roland Garros, que per exemple, si em diguessis ara una cosa que t'agradaria fer abans de morir, doncs mira, m'agradaria anar a veure una final de Roland Garros o de Wimbledon en directe.
S'ha avançat la pregunta, però...
Ah, sí,
home,
perquè aquesta l'havia escoltat un dia.
Algun tenista preferit?
Ostres, des de que el tennis és de pagament, miro molt menys tennis que el que mirava fa uns anys i havia gaudit molt amb Ivan Lendl, amb tota aquesta colla, que una passada. Djokovic és un top, però m'encanta l'estil de Roger Federer, molt més, m'agrada l'estil de Roger Federer i reconec que aquest nano jove, que com es diu, que no me'n recordo, en Carlos...
Alcaraz.
Reconec que també és una bèstia.
No m'ha dit a Nadal.
No, a veure, he gaudit molt dels partits de Nadal, també podria haver-lo dit. Sí.
A veure, a una de les preguntes, diem-ne estrella, viatjar al futur o viatjar al passat?
Jo crec que viatjar al passat, sí, perquè hi ha èpoques que tenen així associades un glamour, no? Com, jo què sé, els anys 20, el París dels anys 20, no? Doncs, ostres, quan hem vist pel·lícules i tot això, doncs mira, per què no? Doncs aquest passat així més gregari, més festiu, amb tota l'activitat cultural i literària, tot això, m'agradaria.
Si pogués parlar, en aquest cas, amb la Núria Riquel més jove, què li diria?
No, jove, ja ho dius bé, jove... Què li diria? Buf, que no... Potser li diria que no patís tant i no treballés tant. I no volgués fer-ho tot tan perfecte, que no dic que no m'hagi anat bé a la vida, potser, perquè he fet les coses bé, no? Però a vegades aquesta autoexigència també fa que no gaudeixis plenament del que et passa, no? Perquè sempre hi ha alguna cosa que podries fer millor i allò no has acabat de... Ostres, tu... Crec que li diria això.
Creu en Déu?
No.
En alguna cosa?
Crec que, no ho sé, a vegades penso que hi ha gent que té una intuïció, una sensibilitat especial per llegir coses de les persones. Sense que soni bruixeria, crec que hi ha persones que la tenen, aquesta sensibilitat. No sabria definir-te per què, però m'han passat coses a vegades que dius, ostres, aquesta persona té una lectura molt més enllà del que nosaltres tenim.
Amb què es conforma, Núria Riquelme, per ser feliç?
Que no li passi res greu a la gent del meu entorn, i això quan has tingut un problema de salut, però a prop ho saps perfectament, que aquest és el gran motiu de felicitat, que tothom estigui bé i de bon rotllo. No només és estar bé, sinó amb una mica d'alegria per la vida, no? Perquè clar, tothom té el típic, no?, a l'entorn que potser és una mica, no sé, més negatiu o més tòxic, i això no. Una mica de bon rotllo per tothom, que són 4 dies i ens hem de fer la vida més fàcil.
A qui troba a faltar?
El meu pare, clar. El meu pare va morir amb 68 anys, ara fa 20 anys, i clar, m'agradaria que hagués conegut els seus nets, que són 2 del meu germà i el meu.
Suposo que va una mica lligat al que m'ha comentat abans, però a què té por, Núria Riquelme?
Sí, por a que li passi alguna cosa, sobretot al meu fill, alguna cosa greu, i a la gent que estimes, no? Bàsicament el que són el teu rovell de l'ou.
Té algun vici, Núria Riquelme, que voldria eliminar? Alguna cosa, alguna mania que digui, home, doncs aquesta, si la pogués evitar tenir, estaria bé.
Mira, podria ser, no sé si està considerat una mania, però el tema de la puntualitat m'obsessiona a vegades fins a uns límits que potser no caldria. És a dir, jo vull ser puntual a tot arreu i porto malament arribar tard als llocs, i ara, des de fa uns mesos, arribo tard als llocs perquè les reunions s'allarguen, perquè et trobes gent pel carrer i has de parar-te. No ho porto bé, ja està, simplement. M'agradaria no ser tan puntual i arribaria als llocs com veig jo gent que arriba tard als llocs i entra tan feliç. jo no.
En aquest sentit, en què es fixa primer d'una persona?
Ostres... Jo diria que és, no sé, una actitud general, una actitud global, no? No diries que en què em fixo, no ho sé.
La manera de ser, no?, una mica.
Sí, amb el que transmet, però no sé, així a primera vista, no?, que a vegades et poden enganyar molt, però no ho sé, amb la manera de parlar-te, de comunicar-se amb tu, de que no està amb el mòbil allà mirant el mòbil mentre tu li estàs parlant, no ho sé, és un tot, no?, és una actitud.
Per l'altra banda, què no suporta d'una persona?
Què no suporto? Pues no suporto la deslleialtat, per exemple, si parlem en conceptes així més globals, no? La gent que et riu les gràcies i després t'està dient pestes al darrere, això no suporto.
Ha tingut molts punts d'inflexió la vida de Núria Riquelme? Diria que hi ha hagut molts moments en què ha estat un abans i un després?
Home,
que normalment
si al final
tothom a qui pregunto em diu coses negatives, i és normalment el que més et marca, però no té per què ser així, clar.
Jo crec que un punt d'inflexió va ser la meva vida anar a treballar a Barcelona, en positiu, no? Jo estava treballant aquí a Ona Girona, que era, i obria el gran projecte d'Ona Catalana, i vaig... Bueno, és una decisió important a la vida, que vull dir, és determinant, una decisió que et fan una proposta i tu pots dir sí o pots dir no. I em continuo quedant a Girona perquè Girona m'agrada molt. I vaig decidir que potser era una experiència que podia, bueno, que em podia anar bé la vida, i professionalment em podia anar bé, i m'ha anat molt bé. He conegut molta gent i moltes vivències extraordinàries que he tingut gràcies a haver anat a Barcelona, primer a Ona Catalana i després a RAC1. Per tant, un punt d'inflexió important és aquests anys a Barcelona, i després el naixement del meu fill, clar, lògicament, és un abans i un després, claríssimament.
Suposo que aquesta la porta preparada. Quin superpoder li agradaria tenir a Núria Riquelme?
Sí, me l'he preparat, el superpoder de la invulnerabilitat.
Ostres.
Aquest no te l'havia dit, no, tot seguida, no. Gent, veus? Perquè, clar, tothom diu de teletransportar-te, de la invisibilitat. Doncs mira, vaig veure això i vaig dir, ah, mira, doncs també seria un superpoder, no? Que les coses no t'afectessin. Mira, per dir alguna cosa diferent.
Doncs, en aquest cas, guardat aquest superpoder per Núria Riquelme. Com s'imagina en els propers anys? No sé si és gaire de mirar el futur, si pensa més en el present...
Jo me n'he adonat que veig, o sigui, que quan t'estàs creant una mica la carrera professional, així sí que projectes molt a futur, però jo crec que estic en un punt que vaig molt a present, però molt, vull dir, els pròxims mesos, perquè la vida, a veure, dona tantes i tantes voltes i coses inesperades, i suposo que un cop entres en política, que és el meu cas, doncs encara més. Per tant, keep calm, disfrutar i gaudir del present i, evidentment, has de tenir una mica de projecció perquè estàs entomant projectes, lògicament, però així a nivell personal, de dir...
Carpe diem.
Anar fent.
Doncs gaudint del present amb Núria Riquelme amb aquesta entrevista personal, ha estat un plaer que
Igualment.
Hagi vingut a Girona FM i així doncs, l'hem conegut una mica millor.
Moltes gràcies.
I res, gràcies per ser avui a la ràdio.
A vosaltres.